Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope. Són les 12:20 minuts. Divendres, portes d'un nou cap de setmana, 8 de novembre, i hores d'ara amb 10 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia en les que, on les temperatures han fet allò, un passet més cap avall, cap a la fresqueta. Ja ens va avisar l'Armando Álvarez que venia fred. Que fa dijous i divendres que notaríem que això és com una preparació per l'hivern, doncs ja la tenim aquí. Com sempre, buscarem aquesta previsió meteorològica per tota la província de Lleida de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. També ens posarem al dia amb la darrera hora informativa. Escoltarem les propostes de música en viu, on podem anar a veure i a viure música en viu. Ens ho explica el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez, i també amb el seu Melo Malo. I avui és primer divendres que fem ràdio del mes de novembre, perquè divendres passat era dia 1 i era festa, i com que no ens volien perdre les explicacions del Ramon Drudis, el nostre astrònom, doncs el vam portar cap aquí. Per tant, avui estarà nosaltres el Ramon Drudis. Ja t'avanço que parlarem d'una cita que tardarà molt en tornar, molt, bastants anys a tornar, per tant, que no te l'has de perdre, que passarà aquest dilluns i que té a veure amb el Sol, amb Mercuri, i el sistema solar. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1 al migdia de Lleida, avui dues propostes. Mira, una de dinosauris, sí, una de dinosauris, a Lleida, a més. I, evidentment, amb la Laura González i el divendres de cine, repassarem la cartellera de cinema que s'estrena aquest divendres. I a partir de 2:15 i fins les 2, l'Espai Groc amb totes les propostes de cara al cap de setmana. Busquem aquesta previsió meteorològica. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida ens espera una tarda amb el cel ennuvolat o cobert al Pirineu, amb precipitacions que podran ser en forma de neu per sobre de 1.000 o 1.200 metres. Es podran acumular 5 centímetres de neu per sobre de 1.000 metres a la Vall d'Aran i al Pirineu. A la resta, només intervals ennuvolats. Les temperatures baixen i el vent bufa de l'oest i nord-oest, i s'esperen ratxes molt fortes d'entre 70 i 80 km per hora. Demà dissabte tindrem una situació similar. El cel estarà ennuvolat o cobert al Pirineu, amb precipitacions a primeres i a últimes hores. La cota de neu estarà en 1.000 metres al matí i 1.200-1.400 a la tarda. A la resta, cel poc ennuvolat durant la primera meitat del dia, augmentant ennuvolat a la tarda amb probables xàfecs dispersos a últimes hores. Les temperatures màximes demà sense canvis i les mínimes pujaran de forma notable als Pirineus, on també s'esperen gelades. Arribarem a les hores centrals del dia, a 16 graus a Balaguer, 15 a Lleida capital, 13 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 7 a Vielha. Les mínimes seran d'un grau negatiu a Vielha, 1 a la Seu d'Urgell, 3 a Tàrrega, 5 a Balaguer i 7 a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos. Un incendi va danyar ahir dijous a la tarda l'altar de l'església de la plaça Sant Joan de Lleida després que algú li calés foc. Així ho afirma el rector Joan Ramon Ezquerra, que va dir que es tracta d'un acte vandàlic i que dimecres també van calar foc a tres rams que hi havia repartits pel temple. El foc va calcinar les estovalles i altres elements. La missa no es va poder celebrar a la nau central i finalment es va fer a la capella. També incendi aquesta matinada de 4 vehicles a la zona dels Camps Elisis, que si comencem a sumar-ho amb els contenidors i tot el que ha passat aquestes darreres 2-3 setmanes, jo crec que hem esgotat el cupo d'incendis provocats i fortuïts, o fortuïts i camuflats perquè siguin provocats, o a l'inrevés, del que queda de segle ja a Lleida. Mai hi havia hagut tant foc a Lleida, mai. Déu-n'hi-do, eh? Vehicles, contenidors, a l'església. Déu-n'hi-do, vaja, no sé si és la manera, realment. No sé si és la manera d'aconseguir coses. Crec que no, eh? En plana judicial, ho avançàvem ahir, està en judici aquesta persona de 44 anys, denunciada per abusos sexuals a dues nenes de 8 i 9 anys, que han explicat al jutjat que l'home les va abordar als vestuaris de les piscines de la de Fondarella, tot i que l'acusat nega els fets i diu que no és d'aquest tipus de persones i que tot és una invenció. Amor, Jordi Riba, conegut com el Palanca, personatge històric del conflicte de la propietat de la muntanya de Tor. L'enterrament tindrà lloc a Lins aquest dissabte a les 12 del migdia. I detingut a Lleida un jove de 19 anys per robar diners i articles d'una màquina de productes eròtics. Els Mossos el van reconèixer gràcies a una càmera de videovigilància que va instal·lar el propietari del punt de venda. Diversos joves de la capital del Segrià han presentat aquest dijous el Comitè Juvenil de Lleida, que té com a objectiu continuar la xarxa de suport sorgida durant l'ocupació de l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida després de la sentència de l'1 d'octubre. En el comunicat de presentació s'ha reclamat als centres educatius que s'adaptin a les necessitats dels estudiants de lluitar i organitzar-se, és a dir, demanen als centres educatius i als seus equips de direcció que permetin l'allargament del termini per demanar l'avaluació alternativa. És a dir, anem a separar ja a les classes els que volen estar pels carrers fent protestes i manifestacions dels altres. Els que aneu a fer protestes demanem doncs que ens feu els exàmens més llargs i que no ens demaneu tants treballs i que tinguem un tracte diferent, perquè clar, diuen que estem vivint en un món on hi ha una excepció de situació política i social i que per tant doncs, ells fan una feina que és la lluita i que se'ls ha de tractar diferent, que s'allargui, que si pot ser menys exàmens i si pot ser menys treballs i que me'ls deixis presentar quan jo vulgui. Això és el que demanen, perseguir al carrer, perseguir manifestant-se, perseguir ocupant la universitat, per exemple, perseguir fent aquestes històries amb horari lectiu, que al cap i a la fi, crec que per l'edat que estem parlant, hauria de ser de les coses més importants, formar-se, educar-se i formar-se per després poder parlar amb criteri, oi? Doncs no, almenys aquest grup el que pretén és això. Això es va presentar i això és el que han demanat. I abans de parlar d'esports, encara dues coses. Diumenge tenim eleccions. A Lleida estan cridats a les urnes 314.421 lleidatans. Pràcticament la mateixa xifra que el 28 d'abril. Concretament 137 persones menys, però 314.421 persones estan cridats a les urnes. I encara amb notícies del territori, el govern traspassarà en breu Boït a Ull a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, tot i que la gestió continuarà a càrrec d'actius de muntanya. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, mira, parlem del Museu de Cervera, que espera 1.000 visites només de la jornada de demà per veure l'exposició que tenen especial dels germans Márquez, oberta des de fa 7 anys. Els responsables confien a batre el rècord de visitants de l'any passat, que va ser de 7.400 persones. Recordem que demà és el dia, demà a partir de les 7 de la tarda hi ha la rua a través dels carrers de Cervera per acabar a l'escenari on hi ha el final de festa. La novetat és que aquest any és un escenari cobert de 200 metres quadrats i que ja es va començar a muntar ahir. Ja hi ha els carrers tallats i de veritat que és una gesta única per la qual val la pena demà acostar-se a Cervera. Pel que fa al cap de setmana en futbol, Lleida Llista rebrà el Orihuela al camp d'esports diumenge a les 5 de la tarda. Avui divendres a les 9 del vespre al Barris Nord tenim bàsquet Força Lleida Càceres i demà dissabte a les 7 de la tarda Girona Pardinyes Lleida i diumenge també a les 12 del migdia al pavelló 11 de setembre Lleida Llista Caldes per seguir amb una bona ratxa.
No quiero oír un ahora le paso. que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Doncs a part així, amb aquesta sintonia, el que farem és acabar de conèixer les propostes de música en viu de cara al cap de setmana amb el redactor en cap del diari La Mañana. Connectem amb les seves instal·lacions. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Oye, estarás contento, ¿no?
¿Por qué? ¿Porque viene Metallica? No.
No, Metallica. Hombre, Metallica. Iron Maiden vienen.
Ya lo sé, los he visto 5 veces.
Ah, los 20... has visto 5 veces.
Sí, 25 de julio al Estadio Olímpico de Barcelona, pero es igual.
Casi pues nos pilla haber... cerca, nos pilla cerca, casi.
Más cerca nos hubiera pillado si hubiéramos seguido con lo de las balsas, si hubieran hecho grandes festivales, que ahí hubieran venido fijo los Iron Maiden.
No te lo iba a decir por eso, pero...
Hombre, y tanto, que nadie se olvide que el 14 de agosto de 1996 es una fecha histórica, porque estuvieron Iron Maiden, Helloween y Dirty Deeds en el Sotet de Fraga.
Imagínate.
¿Eh? Ahí estuvimos. Mira, de las 5 veces que los vi...
¿Qué año?
Una. Ya te lo he dicho, esto es una fecha histórica. 14 de agosto de 1996.
Tipo, hace días, ya, sin querer.
Ya, bueno, pero mira, fíjate, aquí al ladito.
Sí, sí, la verdad es que... No era consciente, de ahora, de esta fecha. Sé que habían venido, pero no... Muy bien, muy bien. Bueno, nada, al menos, mira, están en Barcelona, pero sí que es verdad que es igual, pasan las elecciones, las generales, las regionales, las
que
locales...
Que pasen ya, que son unos pesados.
Sí,
oye.
Pero digo, que pasan todas y no se hace nada por tener música en vivo, un poco con cara y ojos en la ciudad, ¿eh? Si no fuera por la iniciativa privada...
Descarado.
Mal iría, pero bueno. Oye, que tenemos el inicio del Jazz Tardó y más cosas, ¿no?
Sí, es el 26 ya del Hazme Reír, ya el Festival de Haz. Además, empieza muy bien. Bueno, empezaron ayer por la noche con la presentación en el Auditori, pero bueno, hoy viernes es la estrella, la diva, lo mejorcito de todo el programa, la Karin Allison, que estará pues en el Café del Teatre, pues por la noche, a partir de las 10:30, y vale 15 euros.
Muy bien.
Luego el viernes tenemos a la Big Band de Lleida, con un tributo a Woody Herman, en el Teatre de la Gira de Tren, porque ahora se hacen también estas cosas, mientras que en el Café del Teatre, a las 10:30, está Estefan Belmondo, con Gonzalo del Val y Manel Fortià. Y finalmente, durante este fin de semana, está el Javier Moreno Group, el domingo, a partir de las 8 también en el Café del Teatre.
Muy bien.
Pero tenemos fiesta mayor aquí muy cerquita, en la fiesta mayor de Balaguer.
De Balaguer.
Y mira, esta misma noche tenemos a nuestros grandes rehenes, o sea, el grupo Rehenes, que son de Balaguer,
sí, sí.
Pues están ahí presentando, bueno, estrenando, porque la presentación se la guardan para el 25 de enero en el Café del Teatre, presentando su álbum Arañazos bajo la piel, un álbum muy recomendable.
Muy bien.
Luego está el Dr. Pratt, pero a mí eso ya no me sirve porque son artistas del régimen que, bueno, que los colocan porque como sea.
Bueno, pero alguno te gustará, ¿no? O algún tema
del régimen.
O algún tema de algún...
¿De quién? ¿De Dr. Pratt? Nada.
No,
absolutamente
de algún
nada.
De algún grupo.
Un poquito de lo mismo.
¿De algún otro grupo?
¿De qué grupo? ¿Del Albert Pla? No, es artista del régimen.
Sopa de cabra, Sau.
Hombre, sopa de cabra, estos no son artistas del régimen. Estos vienen de antes, o sea, los artistas del régimen. Digo, de toda esta basura que hay ahora, que todos suenan igual.
Bueno, pero hay alguno que seguro que te gusta, ¿eh?
Sí, los Manel, seguramente.
No sé, hombre, pero...
La Manel no te arrima a la pared, que te va a llenar de cal.
Bueno, ya buscaré, ya preguntaré.
Hombre, pues seguro que algún temilla por ahí, pero claro, aquello por decir, oye, pobrets, hombre, ya que hacen algo... Pero que no, que no me mola nada la música que hacen aquí.
Bueno.
Y bueno, y en Balaguer el sábado está, pues, ni más ni menos que la fabulosa orquesta Mondragón.
Oh.
Con el Javier Gurruchaga, pues, dando caña, como siempre.
Oye, pero esta gente ya, ¿cuántos años lleva encima del escenario?
Pues, de finales de los 70, yo estuve con Javier Gurruchaga, creo, en una fiesta mayor de aquí, que era 81, 82, o sea, imagínate.
O sea, muchos años, llevan, o sea, esta gente sí que saben del negocio, ¿eh?
Sí, el Javier además es un showman, es eso de combinar teatro y música y es muy majo, es de mi quinta.
¿Qué día están, Mondragón?
Mañana sábado,
muy bien. Bueno.
En el pabellón Impaxa, además es gratuito, que lo sepa la gente.
Pues oye,
se lo pasarán muy bien.
Es una buena oportunidad, porque hay mucha gente de nuestra quinta y mayores que los han visto durante muchos años. Pues oye, verlos en directo es que, de verdad, que es muy diferente, que ver un concierto de música en vivo y en directo es diferente, se tiene que ir, y además es gratuito.
Es un show, es un divertimiento fijo, o sea, además lleva un elenco de músicos que buenísimos, vamos.
Uh-huh.
Pero tenemos cositas también aquí, tenemos, fíjate, esta noche tenemos en el Navoite, tenemos a The Fusillis, que es una banda gabacha, que están de gira y vienen por aquí, es rock and roll, pero a todo meter.
De todas maneras, ya veo que o te lo ponen en inglés o en francés, no hay manera, ¿eh?
Bueno, estos dicen que bailarás hasta que los dedos de tus pies sangren.
Ah, bueno, pues venga.
Y bueno, y si quieres una cosa más reposadita, pues en el Antares también esta misma noche tenemos a la Carla Collado, que está haciendo la gira del Caos de mi ciudad, que es su primer disco.
Muy bien, Andrés. ¿Tienes alguna cosa más?
No, y si me dices que tenemos poco tiempo,
claro,
vamos allá.
Vamos pillados. Pues oye, vamos con el Melo Malo, que esto sí que no me lo pierdo. A ver qué nos has preparado para hoy.
Los hay que se quejan con toda la razón del mundo. Resulta que cada vez son más las ofertas de recitales musicales acompañadas de cualquier papeo, léase almuerzo, aperitivo, comida o, de una manera muy especial, cenas. Sobre el papel parece genial disfrutar de un buen ágape a la par que se escucha a un artista en vivo recreando su música. Pero del dicho al hecho va un buen trecho. No voy a citar el lugar para ser diplomático, pero mi buen amigo y fotógrafo Oriol Cárceles me comentaba hace poco que tuvo que soportar la conducta poco respetuosa de muchos asistentes durante el concierto acústico de Xavier Baró, que creerían que se puede adoptar la misma actitud con la música de un hilo musical que con un artista tocando en directo. Esto de los parloteos en los conciertos cena ya empiezan a ser una asquerosa epidemia, porque además de ser una falta de respeto a los artistas y al respetable que quiere escuchar música tranquilamente, denota una absoluta falta de educación, una ignorancia supina y una indiferencia muy preocupante. Parece ser que encima no se trataba de unos jovenzuelos alocados a los que se refiere, ni mucho menos. Los impresentables eran nada más y nada menos que matrimonios con sus respectivos churumbeles. Un pésimo ejemplo es el que dan estos progenitores a las nuevas degeneraciones, aunque poco les debe importar. Lo cierto es que para montar un concierto delante de gente que está cenando y no le importa un carajo la propuesta, es preferible hacerlo en un sitio más a reparo, delante de media docena de personas que al menos estarán atentas. Este no es el único ejemplo, porque esta circunstancia se produce muy a menudo, y no hay manera de que la gente entre en vereda. Y no hace falta estar cenando, sino simplemente en recintos que requieren un determinado silencio que no se respeta porque el grupo de amigos no está por la labor y prefieren dejarse a la rienda suelta del cachondeo. La falta de respeto es uno de los grandes males de nuestra actual sociedad. No hace falta mencionar cuestiones puntuales, porque los que peor ejemplo dan son precisamente esos políticos a quienes se les da la confianza para gobernar y lo hacen como entre dos piedras muy feroces hay un viejo dando voces. Aquel viejo eslogan de piensen los demás pertenece a la prehistoria, y hasta la hora de aparcar se nota que aquí se pasa de todo y todos. La mala educación que predica la película de Pedro Almodóvar se ha hecho extensiva a todos los sectores, y lamentablemente no parece haber indicios de rectificar en estos tiempos convulsos que tan injustamente tenemos que soportar. ¡Porca miseria! ¡Oh yeah!
Pues estoy totalmente de acuerdo. Mira, hoy sí, y además enérgicamente. Lo encuentro una falta de respeto tan grande.
Sí, sí, tío, sí.
Pero tan grande, porque siempre he dicho, además a la gente que entrevisto, siempre se lo digo, que sobre todo cantautores, que oye, al final es un trozo de su vida, es una intimidad suya que ha puesto con letra, con música, que está sobre el escenario, que te lo está diciendo, que te lo está cantando, que está trabajando, además. Joder, qué mínimo, o sea,
sí, esto, es que esto vamos. Ha sido siempre. Yo recuerdo estar hasta en el teatro cuando hizo 5 horas con Mario, parar la representación y decir, por favor, cállense.
Sí, sí, es que de verdad la gente a veces o no sabe dónde van o no lo entiendo. O sea, si quieres hablar, no te vayas a un concierto. Es que vamos,
o
no sé.
O a un concierto de los míos, que hay caña y ya está.
Claro.
Y se puede hacer vida social y puedes ir para aquí, puedes ir para allá, es diferente.
En fin, oye, de verdad que sí, nos reímos, pero es serio, ¿eh?
Sí, sí.
Cuando vayas a ver música, es igual, música, teatro, cine. Porque sí, también en el cine depende de con quién te toque delante, detrás o al lado. No vas a ver la película con comentarios, ¿eh? Es que no sé, la gente...
Ya te digo que no, la falta de educación, la mala educación se nota mucho en las últimas generaciones que llamo yo, de verdad. No hay respeto, se ha perdido el respeto por completo a todo.
Bueno, Andrés, a ver cómo va todo este fin de semana, hablamos la semana que viene. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, y que no se os atragante la selección. Estas. Larga vida, oye. Oh yeah.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
I amb aquesta sintonia el que fem és donar la benvinguda com el primer divendres de cada mes al nostre astrònom, amb el Ramon Drud. I Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i també a tots els escoltants.
El Ramon Drud, ja sabeu que a les xarxes socials el podeu seguir amb ell mateix i també a la web i a les xarxes socials a Tot Astronomia, que doncs on trobareu una pila d'informació sobre el món astronòmic. El Ramon és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, i avui sí que ens hem a centrar a l'astronomia i a l'univers, però relativament proper. Aviam, a nivell d'univers és res, anem aquí al costat, aquí, al costat. A nivell ja de persones anem una mica lluny. Però resulta que ja sabeu que els cossos astronòmics, per entendre'ns, es van movent i generen doncs unes combinacions que passen cada X anys. N'hi ha una d'elles, que a més es veu que és molt difícil de veure, i és poder veure a Mercuri passant per davant del Sol. Això que sembla més... que dius, home, pues això hauria de passar cada 2 o 3 dies, doncs no, passa cada molt temps, fins que s'alineen tot, no? Sabeu quan diem s'han alineat els astres? Doncs més o menys vindria a ser això. I això, Ramon, passarà aquest dilluns.
Doncs sí, efectivament, aquest dilluns tindrem el que s'anomena doncs, un trànsit del planeta Mercuri, el més petit del nostre sistema planetari, per davant del disc solar, no? Uh-huh.
Des del punt de vista terrestre, això, eh?
Ah, des d'aquí, des de la Terra.
Ah, i a més que ens coincideixi a la zona de Lleida de dia, vull dir, perquè clar, si no, tampoc
sí,
ho veuríem.
Sí, de dia, i precisament serà a migdia, no?
A migdia, mira.
A migdia, de dilluns, dia 11.
Molt bé. Això aquest dilluns, mes. No? Aquest dilluns serà... el Ramon ha organitzat una activitat a la mitjana que començarà a 1:15, amb una conferència i amb una explicació del que veurem, amb una projecció, i això serà a les instal·lacions de la mitjana. Ja sabeu allí, quan entres a la mitjana, a la part de dalt, a la part plana, per entendre'ns, que hi ha un parell d'edificacions i els llacs i tota aquella esplanada, doncs allí... suposo que queda accés totalment lliure i gratuït.
Sí, totalment.
A 1:15, això dilluns, i a partir de 2 comença el trànsit, pròpiament dit?
Bueno, el trànsit comença, és a dir, tal com deies tu molt bé, Ricard, doncs a 12:30, de 12:30 a 1:30, farem una explicació de lo que es veurà, no? Uh-huh. Però això és molt important, no?
Jo sempre has de saber el que vas a veure.
Sí, perquè a vegades es veu una cosa i pot decepcionar, però si saps el que estàs veient, el tema ja canvia molt. Per tant, l'activitat començarà en una d'aquelles sales, amb una projecció de lo que veurem i una explicació a 12:30, 1:15, i això durarà pues, entre preguntes, col·loqui, tot això pues, durarà una horeta, no? I a 1:30 és quan ja nosaltres podrem anar fora, a l'exterior, una mica abrigat, si fa postfred, i allí tindrem plantat un telescopi, i per tant amb un filtre solar, i veurem precisament, si el dia ens ho permet, veure com un petit disc negre, molt petitet, passa per davant de la superfície del Sol.
Clar, efectes pràctics, correcte, el que diu el Ramon, efectes pràctics, veurem un puntet que passa per davant del Sol, que no deixa de ser curiós, és un puntet que es anirà movent per davant del Sol. Però si prèviament t'han explicat què és allò, tothom sabem el sistema solar, els planetes, el Sol, el més proper Mercuri i tal. Si pots arribar a lligar la idea de que aquell puntet que estàs veient és un planeta amb les seves característiques, que està transitant per davant i que nosaltres estem com en una sala de cinema allunyats i veient-ho a la distància, és quan agafa sentit del tot. Com deia abans, ens hem d'esperar que a vegades s'alineen les coses, perquè aquest fenomen no es tornarà a ser visible des de Lleida fins d'aquí una pila d'anys.
Sí, però abans, si et sembla, explicarem una mica el que és un trànsit, no?
Això.
Perquè això és important, no? El trànsit de Mercuri, fixa't, ho has dit tu abans, no? Molt bé, és el pas d'aquest planeta, el més petit del nostre sistema solar, per davant del disc del Sol. Això vist des d'aquí, des de Lleida, vist des de la Terra. I es produeix quan el Sol, Mercuri i la Terra estan perfectament alineats. I dic perfectament perquè és un detall molt important, sí, aquest, no? Sí. Perquè degut a que l'òrbita de Mercuri té una certa inclinació, no és fàcil que hi hagi una alineació perfecta, no?, entre els tres astres, no? De fet, encara que Mercuri passe entre la Terra i el Sol almenys tres cops a l'any, els trànsits només passen unes 13 vegades cada segle.
13 vegades cada 100 anys?
Sí. Per tant, degut a aquesta inclinació, que són 7 graus concretament, no? I els trànsits, com t'he dit, doncs passen 13 vegades cada segle, en intervals que oscil·len entre 3,5 anys, com a mínim, i els 13 anys que et deia abans, no? Uh-huh. Només poden passar sempre durant els mesos de maig o novembre. Aquest any li toca novembre. I són els únics moments que els tres cossos s'alineen perfectament, tal com dèiem abans, no?
Espera, que donem la data de la propera vegada que passarà, quan és?
Sí, mira, jo recordo que l'any 2016 va haver, al maig, com te deia, aquell que va ser el maig, van fer una observació de Mercuri des de la canadenca, des de la canadiense, no?, que es diu abans, des del Parc de l'Aigua.
El Parc de l'Aigua, sí.
El Parc de l'Aigua, ara, el Museu de l'Aigua, no? I aquell dia, precisament, estava plovent a Lleida. I van fer l'explicació també, i no van poder veure fins que a última hora va haver una clariana, mm-hmm, i van poder veure durant 10 minutets, 10 minuts escassos. Per tant, totes les persones que hi havia allà no van poder tampoc seguir, no? Però aquest any és el novembre, i després no tindrem un trànsit visible fins al 13 de novembre també del 2032.
No, deia això perquè si una persona s'està escoltant i té la mínima curiositat, ves-hi ja, ves-hi aquest dilluns, perquè si no t'has d'esperar fins al 2032,
sí,
que és d'aquí 13 anys, eh? Sí. O sigui que déu-n'hi-do, vull dir que les coses, saps allò de el que puguis fer avui no ho deixis per demà, doncs això és un exemple clar. Si tens la mínima curiositat, la mínima, fes-ho ara, fes-ho aquest dilluns, perquè t'ho posen molt fàcil, és entrada lliure i gratuïta, muntaran un telescop també preparat, perquè, ull, estem mirant el Sol, i el Sol no es pot mirar, per tant ha d'estar preparat perquè no ens faci mal als ulls, que no se li ocorriga a ningú a casa mirar directament al Sol, i molt menys fer-ho a través de qualsevol aparell que amplifiqui, és a dir, uns binocles, o vidres, o un telescopi directament que no estigui preparat amb els seus filtres solars, perquè llavors sí que prendríem mal, eh? O sigui, ull amb això, eh? ni a ull viu, res de mirar el Sol.
Això que dius, Ricard, és importantíssim,
és clau,
perquè,
això.
I si em permets, ho repetiré una vegada més, no?, que mai s'ha de mirar el Sol directament. moment. I molt menys amb uns prismàtics, no?
No.
Jo tinc ja pues, molts correus que em diuen si ho podem mirar, inclús algú m'ha dit si ho podem mirar en cafès amb ulleres de sol.
Amb ulleres de sol, no mala idea,
no,
total.
No. Amb vidres inclús fumats, amb vidres de soldador, d'aquestos que solden, no? Per tant, fixa't, per dos motius. Primer, perquè no es pot mirar el sol amb aquests instruments. S'ha de mirar amb un filtre homologat i, si pot ser, al costat per una persona que sàpigui el que es porti entre mans, perquè pot haver accidents molt greus. I lògicament, també, en segon lloc, perquè és tan petit aquest disc de mercuri quan passi per davant del sol que necessita ampliació, molta ampliació, i només se pot veure a través de telescopi. Per tant, encara que en altres ens poséssim unes ulleres d'eclipse, d'aquestes que venen per mirar eclipses, que lògicament estan homologats aquests filtres, tampoc podríem veure a ull nu i en les ulleres filtrants tampoc podríem veure aquest petit disc que passa per davant del disc solar, perquè és molt petit. Necessitem ampliació, i aquesta ampliació la dona, doncs, un telescopi.
Ramon, que ens queda poc temps, però m'agradaria parlar de dues coses. Una, aquest trànsit aproximadament quan dura, quan tarda?
Bueno, aquest trànsit, mira, comença a la 1:30, concretament. Després, el màxim, vull dir, el màxim és quan Mercuri estarà al centre del Sol, això serà el màxim, serà a les 16:19. 16, és dir, 4...
quasi de les 4:30, 4:19,
exacte. I després ja pues, ho tindrem difícil aquí a Lleida, perquè tot i que dure 5:30, tot aquest pas, lògicament abans tindrem la posta de sol.
Per bueno, tant, clar, és veritat, havent canviat l'hora i tot...
Sí,
clar,
el sol ja estarà amagat sota l'horitzó, que encara hi haurà trànsit, però nosaltres ja no el podrem veure. Per tant, nosaltres aprofitarem aquí des de 2:15, és a dir, des de la 1:30, doncs, fins que la gent l'hagi vist tota la que tinguem allà, no? Per tant, si n'hi ha 20, pues, la veuran els 20, i si n'hi ha 30, pues, la veuran els 30.
Clar, és un detall que no hi havia caigut, és veritat, eh? Per tant, no aneu tard, perquè, clar, evidentment, quan el sol s'amaga per l'horitzó, s'ha acabat l'observació.
Bueno, s'amaga o és molt baixet, ja, eh? Està molt baixet sobre l'horitzó, eh? Després ja és més difícil, eh?
Escolta, abans de marxar, quatre dades que crec que les hem de recordar sempre. Mercuri, de dins del sistema solar, és el planeta que tenim més a prop del Sol, però anem a parlar de dades curioses seves, és a dir, la seva mida, el seu període de rotació, de traslació, quina mida té respecte a la del Sol, perquè aquesta dada és aquella que és tremenda. Què sabem de Mercuri?
Mira, Mercuri, com he dit, doncs és el planeta més petit, no? I a la gent, jo l'encoratjo de que vingui, perquè és molt difícil veure Mercuri. En canvi, Venus el podem veure perfectament, ara, doncs, no sé, doncs podem veure Saturn, podem veure el cel de Lleida a Júpiter, però Mercuri està tan a prop del Sol que és molt difícil de veure per la resplendor del Sol, no? Per tant, les persones que estem aficionades amb això, el planeta més esquiu, diguem, per nosaltres, sí. És Mercuri. És molt difícil de veure. Fixa't, Mercuri és un 30% més gran només que la Lluna. Un 30% més gran que la Lluna.
Sí, és petitet, vamos.
És petitet. Les seves temperatures a la superfície no té atmosfera, lògicament, oscil·len entre 450 graus, que amb això es fondria el plom, sí, sí, perfectament, no? I 170 graus sota zero, a la part que no li toca el sol.
Curiosa, estan tan a prop del sol.
Per tant, hi ha una diferència, hi ha una diferència de 600 graus entre el màxim i el mínim, no? Aleshores, la seva òrbita dona una volta sobre si mateix cada 56-58 dies i dona una volta al sol cada 88 dies. Per tant, va molt de pressa al voltant del sol, i a més, té una òrbita que és molt excèntrica, la més excèntrica del sistema solar. I la velocitat a la que dona voltes al voltant del Sol són 1.600 km per hora. Per tant...
Escolta, podem arribar a concloure que Mercuri acabarà caient dins del Sol, sobre el Sol, o no?
No, de moment, totes les dades que jo sé sobre això no caurà.
O sigui, hi ha un equilibri entre la velocitat que té respecte a la massa que té el Sol i el poder d'atracció.
Clar, fixa't, per què va tan de pressa? Perquè està molt més a prop. Tots els planetes que estan més a prop del Sol van més de pressa que els que estan més lluny. Uh-huh. Precisament per equilibrar aquesta força de la nostra estrella i que puguin caure. Per tant, Mercuri va més de pressa que Venus i Venus va més de pressa que la Terra i així successivament en tot el sistema solar fins a Neptú, que és el planeta del nostre sistema clàssic que va més lent. No?
Jo us encoratjo a que, si podeu, evidentment el dilluns us atenseu a 1:15, que és quan començarà aquesta projecció i després el col·loqui i les preguntes.
Ens ho passarem bé, segur.
Però us podeu fer una pregunta. Quina mida té el Sol, quina mida té Mercuri i a quina distància estan respecte a la Terra tot, perquè és la manera que així hi posem referència, i permeteu-me l'expressió flipareu, perquè veureu que el Sol és enorme, que Mercuri és petitíssim, que està molt a prop i que així tot tenen aquest equilibri, tenen aquest ball amb aquesta velocitat i aquesta història, tenen aquest equilibri que ni a prop ni lluny, és a dir, no hi cau ni s'allunya, allí està, Mercuri. I com deia el Ramon, estan tan a prop, girant sempre tan a prop del Sol, perquè el Sol és molt gran, doncs és molt complicat de veure'l, i llavors passa aquestes vegades. La següent és d'aquí, hem dit, d'aquí 13 anys, 13
sí.
anys.
Sí, sí, sí.
Si podeu aquest dilluns, aneu-hi, estarà el Ramon Drudis allí i us explicaran el que veureu i després ho veureu. I no val a dir, és que al final només era un puntet. No, però és que aquest puntet sabem el que és. És Mercuri, aquell que n'hem parlat tantes vegades i que ens ho han ensenyat tantes vegades als llibres de text i ho hem vist a tants documentals. Doncs allò és, aquell puntet.
I que es podrà veure amb tota seguretat.
Sí, sí. Ramon Drudis, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el dilluns, que no estigui núvol, sobretot, perquè si no sí que tindrem un problema. Crec que no, Crec que
bueno, no ho sé, això ja no ho sé.
Però bueno, ja temps.
De totes formes, explicarem què és el que s'havia de veure,
I tant que sí.
Això també és important.
Ramon Drudis és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el trobeu a les xarxes socials, a Tot Astronomia i també amb ell mateix. Ramon, gràcies, bon cap de setmana.
A tu, moltes gràcies, adéu-siau.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga.
Bon dia a tots els seguidors.
Portes del cap de setmana, obrim la finestra del record.
Sí, una mica... un record una mica... ja veuràs tu, una mica macabre.
A veure.
Parlarem del cas de l'hereu Llaré, a Tàrrega. Aquest fet va succeir a Tàrrega fa més d'un segle. Aleshores, va fer parlar molt per la condició del protagonista. El cas fou quan Magina Roca, mestressa de l'aleshores famós Cafè de la Magina, va rebre un anònim en el qual se la combinava a depositar almenys 400 duros en or en un indret determinat, i si no ho feia moriria assassinada.
Carà.
La missiva va trasbalsar la família. La senyora Magina i el seu espòs, en Francesc Llobera, s'inclinaven per lliurar els diners sense fer soroll, tal vegada tement que, si es produïa escàndol, la cosa podia repercutir en el negoci. Uh-huh. El fill gran del matrimoni, estudiant de dret a la Universitat de Barcelona, no va opinar de la mateixa manera. Aquest jove va imposar el seu criteri. El que calia era descobrir i agafar l'autor de l'amenaçant anònim. El lloc on havia de ser dipositada la quantitat esmentada era la gatonera, és a dir, la gatera, la botera, que abans hi havia a totes les cases per entrar els gats, de la porta principal de la façana posterior de la caserna de cavalleria, indret que en aquell temps era ocult i solitari. Avisats els Mossos d'Esquadra, es va organitzar el llaç per a caçar l'ocell. Dos Mossos dins la caserna, un altre a la galeria de Cal Costa i un altre en el corral de darrere de Cal Marquès de la Floresta. Van passar tres dies sense que ningú es presentés a recollir els diners. El quart dia, als vols de les 11 de la nit, es va sentir una conversa. Dos persones passaven enraonant tranquil·lament, quan un d'ells va dir al company: «Espera un moment, que vaig a fer una necessitat». Es va tensar la porta assenyalada i acotxant-se per posar la mà al forat de la gatera, però no va tenir temps de treure-la. Els Mossos d'Esquadra li tenien agafada per dintre. La manera de desenvolupar-se els fets va donar a entendre que la persona que acompanyava l'hereu Llaré no en sabia res. L'havia agafat de company per dissimular. I en ese conegut el cas de Tàrrega, la sorpresa no va tenir límits. Tota vegada que l'autor estava molt ben conceptuat i pertanyia a una família de tota honorabilitat, perquè veguis les honorabilitats. I la culpa va ser atribuïda al maleït vici del joc i els comentaris derivats vers la mateixa timba del Cafè de la Magina. La pena que fou imposada al delinqüent va ser lleu. El resultat pitjor fou que la família ferida en el seu bon nom va haver de deixar el domicili i traslladar-se en principi a Barcelona. però hi ha un fet curiós i bonic. De la malifeta de l'hereu Llarer només en quedava un record borrós. El pas dels anys havia esborrat el fet que hem explicat. Quan mossèn Ramon Castelló exercia de rector, va cridar a fer el novenari de les ànimes a un jove frare caputxí d'Igualada. Per cert, molt eloqüent, molt bona paraula. Qui podia pensar que aquell frare era fill de l'hereu Llarer? Els que ho sabien van mantenir prudent silenci i tot va quedar embolcallat en la discreció. Per tant, no tota família sempre sí. És igual. I la dita d'avui ens diu: qui matina fa farina. Perquè vol dir que tindràs temps de fer moltes coses.
N'hi ha moltes de que t'ajuden a matinar
la subsistència.
O que t'encoratgen a sí. matinar.
I també n'hi ha, diu, que aquell que va trobar la cartera que va ser matiner, diu, mira, diu, Déu m'ha ajudat i he trobat una cartera. Diu, pues, el que l'ha perdut no li va dir ajuda gaire, va ser més aviat que tu.
Gràcies, Joan.
Adéu.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Todos los partidos exprimen las últimas horas de campaña. Después de pasar por Herrera en COPE, el candidato del PP, Pablo Casado, recorre a esta hora las calles de Palencia. Pedro Sánchez ha terminado su turné por radios y televisiones tras vetar al grupo COPE. Hoy ha visitado el grupo Prisa y la televisión pública. Iglesias está en Toledo, Rivera ha participado en un partido de fútbol sala en Madrid y Santiago Abascal prepara el cierre en la Plaza de Colón de Madrid tras reunir en Valencia más de 8.000 personas. Se ha hablado mucho de posibles acuerdos a partir del lunes, también de vetos. Y Pablo Casado ha dicho aquí esta mañana que no pondrá ninguna línea roja a las grandes cuestiones de Estado.
Insisto, luego ya dialogaremos, luego ya pactaremos con todos los partidos. Ahí incluso incluyo las políticas de Estado, en las pensiones, en la política internacional, en la política de seguridad al Partido Socialista.
Mañana jornada de reflexión y el domingo a votar. Vas a poder seguir la cita electoral desde primera hora en COPE y a partir de las 8, programa especial dirigido por Carlos Herrera y Ángel Espósito, con un amplio equipo de analistas y conexiones desde las sedes de todos los partidos. También estaremos en el centro de datos para seguir el recuento al minuto. Al margen de las elecciones, un aviso importante. Dos días después del naufragio de una patera en Lanzarote con 9 muertos, Salvamento Marítimo ha activado esa alerta en Canarias ante la desaparición de otras 2 pateras con al menos 70 personas a bordo. La alerta va dirigida a los buques que navegan por la zona. COPE Canarias, Santiago Morollón.
En torno a 75 personas podrían ir a bordo de las 2 embarcaciones de las que hasta el momento no se tienen más datos, ni el estado de salud de los ocupantes, ni siquiera si está a la deriva. El aviso se ha dado para todos los mercantes y barcos que transitan entre Canarias y Mauritania. Este viernes, además, continúa buscándose a más supervivientes de la patera que naufragó en Lanzarote esta semana y de la que se contabilizan de momento hasta 9 fallecidos.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la Policía Nacional, en colaboración con la Interpol, ha liberado a 17 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en Zaragoza. Eran explotadas por una red familiar que las amenazaba con rituales de santería y brujería. Hay 10 detenidos y 14.000 euros incautados en efectivo. A esta hora ya se circula con absoluta normalidad por la AP66. Es la que une Asturias con León tras el accidente en el que ha perdido la vida un camionero. Al parecer ha chocado contra una máquina quitanieves. Ojo a las carreteras este fin de semana porque ya se nota el chorro polar, así lo han acuñado los expertos, que tiene en alerta a 14 comunidades autónomas. Desplome de temperaturas, en lluvia, viento fuerte, oleaje y nevadas a partir de los 1.000 metros de altura en zonas de montaña. Y en el aeropuerto de Valencia se está buscando a los propietarios de 24 aviones que están en situación de aparente abandono. Hay un Boeing 747, lo demás son aparatos ligeros, tipo avionetas. Si dentro de un año nadie los reclama, saldrán a subasta.
Y en deportes, Dani Olmo es la novedad en la lista de la selección. Luis Munilla.
El delantero de Dinamo de Zagreb, Dani Olmo, campeón de Europa sub-21, es la gran novedad para los partidos contra Malta y contra Rumanía de clasificación para la Eurocopa. Robert Moreno llama también a Gallá, Alcácer y Morata. Se caen por lesión Alba y Ceballos. Al seleccionador, por cierto, le acaban de preguntar por su renovación.
No me la han ofrecido y tampoco la espero en breve. Sobre lo que yo querría o no, es que las circunstancias cambian. Si me preguntas antes de ser seleccionador, oye, te van a hacer seleccionador, ¿qué te gustaría hacer? Pues una Eurocopa y un Mundial mínimo, porque como Benjamin Button he empezado por el final, aquí estás una vez. no creo que sea algo que pueda repetir. Entonces, a cualquier entrenador, creo que a nadie se le escapa que lo que le gustaría es hacer un ciclo entero.
A todo esto, el barcelonista Ansu Fati ha sido convocado de nuevo por la selección sub-21. Hoy comienza la jornada de Liga a las 9 con el partido Real Sociedad-Leganés. La Real puede dormir líder y en el Leganés debuta Javier Aguirre en el banquillo. Y en la Euroliga de baloncesto, ayer ganó el Real Madrid, perdió el Baskonia. Hoy tenemos el Zalgiris-Barça y el Panathinaikos-Valencia.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que ja comencem el migdia a Lleida, que ens dura fins a les 2 de la tarda, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. Hem guanyat 2 graus, hores d'ara 12 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica i ràpidament l'actualitat informativa, perquè després hem de parlar de dinosauris, sí, sí, de dinosauris, i evidentment repassar la cartellera de cinema amb la Laura González. Així és que, Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida ens espera una tarda amb el cel ennuvolat o cobert al Pirineu, amb precipitacions que podran ser en forma de neu per sobre de 1.000 o 1.200 metres. Es podran acumular 5 centímetres de neu per sobre de 1.000 metres a la Vall d'Aran i al Pirineu. A la resta, només intervals ennuvolats. Les temperatures baixen i el vent bufa de l'oest i nord-oest i s'esperen ratxes molt fortes d'entre 70 i 80 km per hora. Demà dissabte tindrem una situació similar, el cel estarà ennuvolat o cobert al Pirineu, amb precipitacions a primeres i a últimes hores. La cota de neu estarà en 1.000 metres al matí i 1.200-1.400 a la tarda. A la resta, cel poc ennuvolat durant la primera meitat del dia, augmentant ennuvolat a la tarda amb probables xàfecs dispersos a últimes hores. Les temperatures màximes demà sense canvis i les mínimes pujaran de forma notable als Pirineus, on també s'esperen gelades. Arribarem a les hores centrals del dia a 16 graus a Balaguer, 15 a Lleida Capital, 13 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 7 a Vielha. Les mínimes seran de 1 grau negatiu a Vielha, 1 a la Seu d'Urgell, 3 a Tàrrega, 5 a Balaguer i 7 a Lleida Capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs ràpidament l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
En la que comencem parlant ara de la que la sequera situarà la producció d'oli de la denominació d'origen protegit Les Garrigues en torn dels 3 milions de quilos. La campanya arrenca amb preus baixos en l'oli a granel, però s'espera que es mantinguin estables en el cas del producte envasat. I estudiants de Lleida reclamen avaluació alternativa davant la situació de lluita per la sentència de l'1 d'octubre. S'ha presentat el comitè juvenil amb l'objectiu de ser l'espurna de l'ocupació del rectorat de la Universitat de Lleida. Ara pressionen als centres i a les direccions dels centres perquè els que triïn fer vida als carrers i no assistir a classes, o sigui que perdin temps d'estudi, doncs els tingui en compte per avaluar-los més tard o d'una manera especial. Això és el que demanen. I aquest diumenge tenim eleccions, sí, ja sé que ho saps, però t'ho recordo. A més, a Lleida hi ha 314.421 lleidatans cridats a les urnes, 137 menys que les passades eleccions del 28 d'abril. I amb esports, recordem que tenim amb futbol Lleida Llista Orihuela, amb bàsquet Força Lleida Càceres, Girona Pardinyes Lleida i amb hoquei el Lleida Llista Caldes.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I deixeu-me que faci un incís. Mireu el que us presento ara.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Hi ha coses que ens fascinen molt a la vida, però n'hi ha una, i no sé si gràcies a les pel·lícules del cinema o què, però el tema dels dinosauris, de com van existir, de com era la vida llavors a la Terra, de com van desaparèixer, tot això encara té aquella intriga, aquell misteri, oi? Però clar, és difícil de posar-nos a la pell, perquè, bueno, eren criatures força grans, la majoria, no tots, però a més, vull dir, no els tenim. Això canvia, això canviarà, perquè demà mateix a Lleida arriba Dinosaurs Tour, que per cert els trobes a internet, us dono ja la plana web, dinosaurstour.com, tot junt, i és una exposició o una activitat itinerant que ens vol donar a conèixer el món dels dinosauris. Mira, per saber una mica més de tot plegat, avui parlem amb el responsable de comunicació, amb l'Eneco Velasco. Eneco, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buenos días.
Bueno, la verdad es que el mundo de los dinosaurios siempre ha intrigado mucho, ¿eh?
La verdad que sí, yo creo que tienen un cierto carácter incluso mitológico, ¿no? Sí. Porque sabemos que existieron, que desaparecieron hace más de 65 millones de años, pero bueno, pues todas las características que conocemos acerca de ellos, su voracidad, sus grandes dimensiones, bueno, pues hacen que el fenómeno fan, bueno, pues crezca y no desaparezca también gracias, como decías, a las películas, ¿no? A esa saga de que creó Spielberg. Y bueno, pues entre los más pequeños de la casa fundamentalmente hay una enorme expectación por los dinosaurios.
Claro. Vosotros ya estáis montando en Lleida, de hecho casi está todo preparado porque mañana inauguráis el Dinosaurs Tour en Lleida, que se inaugura mañana sábado. En horario de 11 a 2 de la mañana y de 5 a 9 de la tarde. De hecho, los sábados y domingos va a ser este horario y durante la semana de lunes a viernes por las tardes de 5 a 9. Vais a estar en Lleida, en la zona del recinto de Les Firetes, hasta el próximo 17 de noviembre. Pero, oye, ¿qué es lo que ha aterrizado en Lleida? ¿Qué vamos a encontrar?
Bueno, sí, efectivamente, ya está todo preparado para esa inauguración mañana a las 11 de tecnología. Que inventó Walt Disney y que el comisario de esta exposición la aplicó a los dinosaurios, de tal manera que esa treintena de piezas que vamos a mostrar estos días en Lleida, pues se mueven, rugen e incluso imitan los movimientos de la respiración. Hoy en día tenemos lo último en animatrónica. Antes, bueno, pues cuando comenzó la exposición en Alemania hace 16 años, teníamos la robótica, que eran movimientos más pausados, más lentos, pero hoy tenemos movimientos hiperrealistas, con lo cual, bueno, pues sobre todo para los niños y las niñas, ver un dinosaurio de esas características, de esas dimensiones y en movimiento, pues es súper espectacular.
Hombre, y además los pequeños de la casa que hoy en día están acostumbrados a verlo todo tan real ya en las simulaciones en internet, verlo así en realidad, pero que se muevan como si fueran de verdad, pues imagínate. Oye, esta visita
sí,
está...
Sí, es verdad, siempre decimos, Ricard, que este es el plan familiar de toda la vida, porque los niños y las niñas parece que hoy en día solo se entretienen con dispositivos móviles, con tabletas, y este es el plan de siempre, de ir con papá, mamá, abuelita, abuelito, y ver cosas que son reales, ni realidad virtual ni realidad aumentada. Lo que vamos a ver allí es real y se puede tocar y se puede disfrutar de ello en primera persona.
Ajá. Decía que esto está, bueno, lo que nos decías, esto está indicadísimo para familias que no tengan miedo de si son muy pequeños o no, que no pasa nada, que además disfrutan más los críos que los padres.
Sí, es muy visual, es una exposición en la que, bueno, pues todo tiene una interacción. No solo tenemos esa treintena de dinosaurios, que son el punto fuerte de la exposición, sino que también tenemos paneles informativos, porque combinamos un amplio factor de entretenimiento con otro pedagógico. Es decir, el comisario de la exposición siempre pensó que la mejor manera de aprender era divirtiéndose y entreteniéndose, con lo cual, bueno, pues los más pequeños de la casa van a poder aprender un montón también a través del documental Love It Dinosaurs, de esos paneles explicativos, de esa vegetación, de esas lonas que imitan los paisajes de la época. Uh-huh. Vamos a tener también un arenero donde los más pequeños van a poder jugar a ser paleontólogos por un día descubriendo fósiles.
Que eso les encanta, fin. Ya te lo avanzo. Bueno, ya lo sabes porque ya lo has visto por dónde pasáis, pero eso de hacer lo que ven en las películas y sumergirse ya allí en la arena y rascar, eso les encanta,
Y además, esta gira estamos incorporando una super novedad, que son unos dinosaurios que van a poder montarse en ellos, es decir, van a poder cabalgar a lomos de los dinosaurios, que esto también les alucina.
Muy bien, pues son 8 euros la entrada, es un recorrido libre, aunque aproximadamente, oye, si vas a verlo más o menos todo, pues tiene una duración de un poco más de una hora, unos 70 minutos, sí, más o menos,
Sí, dentro cada uno puede estar el tiempo que quiera, pero aproximadamente el recorrido de la exposición es de 70 a 80 minutos para verlo todo bien, para poder disfrutar de todo lo que presentamos estos días en el recinto de los Firetes.
Muy bien, pues ya lo habéis oído, arenero, fósiles, evidentemente los dinosaurios, pero con estas animaciones hiperrealistas, hay 30 de ellos, tranquilos, que los tienen bien protegidos, que no se escaparán por la noche.
No se escaparán.
Oye, por cierto, ya sé que todos son buenísimos, pero seguro que hay uno que es la estrella, ¿quién es?
Y el Rex, el Rex sin lugar a dudas.
Siempre,
¿no? Las niñas cuando llegan a la exposición vienen preguntando si está ahí, en cuanto entran van donde él y quieren tocarlo y quieren hacerse fotos. Bueno, estas fotos en Instagram quedan estupendas, también te lo digo.
El Rex es la estrella siempre, de verdad. Pero bueno, sí, hay hasta 30, hasta los más voraces, hasta los más tranquilos, que también, según cuentan, los dinosaurios, los que eran herbívoros también eran muy tranquilos.
Y también tenemos voladores, Ricardo.
Ah, y voladores
los,
también.
Los dinosaurios voladores. Imagínate. No falta de nada.
Si voleu veure una mica més, us dono a la web, us recordo la web, www.dinosaurstour.com, tot junt, dinosaurstour.com. Estan a Lleida, demà inauguren, i estaran fins al proper 17 de novembre. Porten 16 anys amb gira, 3 a Espanya, i venen de Pamplona i han aterrat a Lleida. Per tant, no us ho perdeu. Demà inauguren. Els caps de setmana, ja sabeu que teniu horari al matí, des de les 11 fins a les 2, i tarda de 5 a 9, i d'entre setmana, de dilluns a divendres, doncs de 5 a 9. Estem parlant amb l'Eneco Velasco, que és el responsable de comunicació de Dinosaurs Tour. Oye, Eneco, pues nada, que ha sido un placer. Bueno, vamos a ver los dinosaurios en Lleida, que ya verás como... La verdad es que seguro que sacan muchas fotografías la gente de los dinosaurios y los pequeños de la casa, pero si se escondiera alguna cámara para captar la cara de los niños solo entrar, también daría buenas fotografías, ¿eh?
Bueno, eso es lo más bonito. La verdad es que llevar la exposición en ruta supone un gran esfuerzo económico, claro, y humano también, pero en cuanto vemos las caras de los niños y las niñas, se quedan ojipláticos, boquiabiertos, bueno, pues ahí ya se nos pasan todos los males, y es cuando todo el esfuerzo ha merecido, claro, la pena.
Oye, ahora que lo decías, nada, para acabar, ¿cuánta gente y cuántos vehículos estáis en movimiento?
35 trailers y 46 personas somos los que componemos el equipo de Dinosaurs Tour, que estamos estos días ya por Lleida, llevamos ya una semana con el montaje, y bueno, y permanentemente en gira desde hace 16 años, que recorrimos Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, y desde hace 3 años estamos en España, 35, recorriendo las principales capitales del país.
35 trailers, ojo, ojo, que eso ya ni un gran premio de motociclismo, casi. Eneco Velasco, oye, que ha sido un placer, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien.
Gracias, Ricardo, un abrazo.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs vinga, ara sí, que ja parlem de cinema, aquesta sintonia ens ho deixa ben clar, com cada setmana, camí cap a 2:15, el divendres de cine, liderat, ideat i conduït per la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Jolín, quin bombo m'has donat.
Home,
aquí,
I a més ara us explicaré una altra cosa, que hi haurà gent que potser ja la sap, però per si acas, si llegeixes el diari La Mañana, de tant en quant a les notícies, fixa't qui ho ha escrit, i et sortirà Laura González, amb alguna surfoto i d'altres no. Pues és aquesta, la nostra Laura.
Et surto guapa?
Sí, tant. És
que no he tingut tanta feina que ni ho he mirat.
Ni t'ho has mirat,
no? No.
Sí, que fixeu-vos, la Laura com està. Molt bé, escolta, va, el tema que ens importa, perquè m'envies aquí històries, perquè no et faci la gran pregunta. Has anat al cine?
I tinc la gran resposta. Sí, sí, he anat. He anat. Home, no em podia perdre a Schwarzenegger, per favor.
Ah, clar, és veritat. Has vist ja el,
claro,
el Terminator 40 aquest, o no sé com es diu?
Terminator Dark Fate. Sí, l'he vist.
I què tal?
A mi m'ha encantat, però entenc, vale, que a la gent no li agradi. Per què? Explico,
a la gent no li
explico.
Agrada?
Home, doncs la veritat és que no ha tingut molt èxit en general, ni taquilla, ni... O sigui, la pel·lícula que li segueix petant és el Joker, encara a dia d'avui.
Ah.
Llavors, doncs no hi ha anat molta gent a veure Terminator, perquè, i a banda, suposo que la gent que l'ha anat a veure, doncs jo la fui a veure i la veritat és que no m'interessa mucho. Bueno, doncs així. T'explico per què? Doncs perquè el públic de Terminator és bàsicament... dels Terminators antics hi ha molt de testosterona, vale? Però també hi ha un tipus de públic objectiu que som les noies, que ens agrada l'acció. Llavors, aquesta pel·lícula és per nosaltres, per les noies, els que ens agrada l'acció.
Però què vols dir, que hi ha acció o que no n'hi ha?
Hi ha acció, però les heroïnes i veritables protagonistes són totes dones. Els homes estan allí, pues, de muñecos.
Però això els importa la gent?
Sí, perquè a banda, sí, sí, és el feeling que es transmet,
ah,
no? És, sí que hi ha acció, hi ha aquella tensió, està molt ben portada la tensió, a mi em va agradar bastant,
pues
però el discurs, el discurs és totalment d'empoderament femení, la
bueno,
veritat. Està a mi em va agradar molt, i trobo que segueix jugant amb la ciència-ficció, que és algo que també es trobava a faltar, no? En les últimes ja era tot, venga, pelees...
Jo em vaig quedar a la 2.
Pues tu, mira, vas fer bé, perquè aquesta sí, la pots enganxar directament des de la 2.
Ah,
les
val,
altres te les pots estalviar.
Ah, val.
Perquè l'altre és com que és John Connor i tal, amb Christian
pues
Bale, no sé, van fer unes coses molt estranyes.
Només que tingueu un mínim de debilitat per Terminator en el seu moment, la recomanem, eh?
Jo la recomano, sí. Sí, a banda hi ha un munt de guinyos a les pel·lícules antigues i... Bueno, a mi em va agradar, la veritat. I és que me fa cosa dir alguna cosa que puga fer spoilers, saps?
No, ja ho deixem aquí.
Per cert, la vaig absorbir tal, tant així...
Vas aprofitar la festa del cine?
No.
No vas aprofitar la festa del cine?
No vaig poder, no vaig poder.
Segueix sent d'aquells dies on les assistències a les sales puja moltíssim i la indústria del cine, i sobretot el del cinema, se segueixen preguntant per què. Jo no sé si encara no ho han pillat al cap dels anys, perquè ja fa anys que ho fan. És a dir, el dia que fiques l'entrada del cine, un dimarts, a 2,90, se t'omple la sala.
Clar.
I en canvi un dissabte, a 9 euros, no s'omple. Ui, per què deu de ser? Per què deu de ser? Doncs serà pel preu?
Pot ser.
És el triple, eh?
Sí.
És el triple, amb el mateix preu entre els tres.
Clar, han de competir per alguna banda, perquè amb les plataformes de video on demand, o sigui, de streaming, com Netflix i, bueno, i HBO i totes aquestes plataformes de continguts audiovisuals, doncs ara jo crec que han de començar a competir també una mica per aquesta banda, perquè una subscripció premium, què et val? 16 euros, 9 euros...
Clar, 9-10 euros, són... és que és una entrada d'un
dia. I la mires a casa i estàs amb aquella comoditat, doncs s'ha de competir.
O sigui, no és pantalla gran, correcte, però avui en dia ja, la gent ja té teles molt grans a casa, qui pot clar. Té equip de so 5.1, mira, què vols que et digui?
S'han de fer propostes diferents, com per exemple la pel·lícula de Roma. Jo ja ho sé que sóc reiterativa, però Roma és una pel·lícula envolvent.
Encara no l'he vist.
I això, no, clar, és que tu la veuràs a casa i llavors no té el mateix efecte. Clar, tu la veies en cine i tenia un surrounding de so bestial, sí. O sigui, estaves dintre
el
la pel·lícula.
El fet d'anar al cinema, el fet de l'acció d'anar al cinema, seure's en una sala i veure-ho allí, no té color. Si això estem totalment d'acord. Però els temps canvien i jo crec que ells no han sabut buscar la manera. És com la indústria discogràfica. Els temps canvien, no van saber trobar, van quedar anclats al model antic fins que se'l va menjar. No es venen discos.
No.
No se'n venen ja, és tot streaming. Doncs ull, que al cinema li està passant el mateix. Va, anem a les estrenes, que hi ha estrenes, de totes maneres.
Sí, mira, tindrem una estrena que es diu Estafadores de Wall Street. Esta, pues mira, pot ser per tu. És una comèdia gamberra americana de dones, capitanejada per la Jennifer López, que es dedica...
Per la Jennifer López?
Sí.
Encara fascina.
Sí, està guapíssima.
No, si no ho dic que no.
Una gran dona. Doncs sí, és així, una comèdia de dones que està fent a homes, a casinos i...
A mi m'agraden aquestes.
Sí, per això dic que podria ser per tu, aquesta, la d'aquesta setmana. Sí, però jo crec que amb una mica més de picardia i més de gràcia. És que no em va agradar gens la d'Ocean's 8.
No?
La vaig trobar tan buida de missatge. No sé.
Bueno, a veure, és el que era. Atracar, o sigui, és emular la 11, sí, 12, 13, però
amb
dones.
Amb les actrius que hi havia dintre d'aquella pel·lícula,
sí.
Que tenien una Kate Blanchett, per favor, saps? Podien haver fet una pel·lícula molt millor. Crec que són talents desaprofitats allí. Mm-hmm. Jolín, a veure, és que m'ha fet el Ricard m'ha fet el gesto de que...
El que ens falta per arribar a dos quarts.
Vale, vai ràpid. Mira, tindrem The Farewell, que és una dramèdia, no? Entre drama i comèdia familiar. Va sobre una senyora gran que s'ha de morir, però veu que a la Xina, pues, la dona gran té càncer. I a la Xina, pues, se pensa que no se'n surten del càncer, o sigui, que és muerte segura. Llavors, pues, bueno, hi ha una part de la família que viu als Estats Units i, bueno, munten una boda a Xina perquè que tots els familiars se reuneixin i puguin dir-li adeu a la padrina, però sense que ella ho sàpigui que s'ha de morir, perquè ella no sap el diagnòstic, perquè parlen amb el metge en anglès i, claro, pues no se n'entere. Però, bueno, la pel·lícula, la veritat és que té molt bona crítica. Tindrem també Les niñas bien, una pel·lícula que ens arriba des de Mèxic i va sobre la caiguda de la burgesia mexicana vista des del punt de vista d'un grup de dones riques, que, bueno, que ara no funciona la tarjeta de crèdit, ara me van a embargar, me han cortado el agua, pues tu imagina't, per a una societat de persones que està acostumada a viure en l'opulència, no? Trobar-se en aquestes situacions. Després tindrem Pequeñas mentiras para estar juntos, de França. És la segona part de Pequeñas mentiras sin importancia i, òbviament, també compta amb un repartiment de luxe amb el François Cluzet, que és el de Intocable, el que fa de malalt, el Jean Desjardins, que és el que va fer la pel·lícula The Artist. Després tenim a la Marion Cotillard, també, bueno, tot el seguit, la crem de la crem del cine francès. Tindrem també una pel·lícula noruega que es diu Amundsen, que és un biopic dramatitzat de la vida de l'explorador polar que va descobrir el pas del noroest a l'Àrtic i va vorejar la costa nord del Canadà i després va anar al Pol Sud, on va ser el primer a arribar en una mena de cursa entre exploradors a l'any 1911. Però bueno, té uns tocs èpics que no sé jo, a mi si m'agradarien. Està molt acurada, per això la producció... Mm-hmm. una película noruega. Tindrem també, vinga, me'n vaig al cine d'aquí, Made in Spain, Ventajas de viajar en tren, l'adaptació de la novel·la homònima de l'Antonio Orejudo, que compta amb en el seu repartiment amb el Luis Tosar, la Pilar Castro, l'Ernesto Alterio, el Quim Gutiérrez, la Belén Cuesta, Macarena García, bueno, actorazos tots, vale? Totes les crítiques que he llegit d'aquesta pel·lícula són bones.
Però això és una comèdia, eh?
Comèdia negra.
Comèdia negra,
sí, d'històries, dintre d'històries.
A mi les comèdies negres, si no estan molt ben fetes, no m'agraden, eh? Han d'estar molt ben fetes, així.
Relatos salvajes, te va agradar?
No l'he vist.
Ah, bueno, pues apunta-te-la, que
però
és un mateix,
mas. Comèdia negra a pelo, allà, venga, de qualsevol manera, no. Ha d'estar ben pensada, eh? Si yeah. No.
De fet, ara en cartellera n'hi ha una que es diu Paràsitos, que és de Corea. Corea del... Ai, ara no sé quina
del sud, suposo.
Sí, sí. Suposo. I diuen que està molt bé, Paràsitos.
Molt bé. Bueno, Ventajas de viajar entre... Déu-n'hi-do, el repartiment.
Sí, després tindrem també El Hoyo, que bueno, és una pel·lícula que és una distòpia del futur, on és un bloc de pisos i al mig hi ha una taula i pues, els de dalt tenen un banquet ple de manjars i bueno, van menjant i la taula va baixant de pisos, no? I cada, bueno, pues, hi ha gent situada a cada pis, hi ha dos comensals a cada pis, no? I és com els de baix se mengen les restes dels de dalt. Uh-huh. Vale, llavors allí dintre la taula pues, comencen a baixar persones també, bueno, distòpia de bastant mal rotllo.
I ara arriba el contrapunt de la primera.
El contrapunt de la primera.
De la primera que hem dit, Estafadores de Wall Street, ara Revolution.
Revolution. Bé, és un thriller d'acció amb històries de personatges, això sí, he dit tots homes.
Per això et dic que és el contrapunt.
Sí, que bueno, que estan en una època desesperada i decideixen fer una revolució, no? Com un atracament, com una mena d'atracament, però revolucionari. Potser atraquen dades, potser... No, sé, no us puc dir més. Sé que és una història de històries, com aquella Pulp Fiction de Tarantino, que ja deu tenir els seus 25 anys. 25 anys? Sí, sí, ho dic bé, crec que sí.
Sí.
Doncs bé, tenim també pel·lícules d'animació, que ara ja estem apropant-nos sigilosament als Nadals, i tindrem Detectiu Conan, El puño del zafiro azul, l'animació japonesa del Detectiu Conan, que, bueno, va, una altra entrega. I tindrem també Klaus, que és una pel·lícula espanyola d'animació, és creació de Netflix, i ofereix una versió alternativa de la llegenda de Santa Claus, en la que un carter doncs, coneix amb un home que viu a la ciutat més trista del món i que ell acumula joguines, i llavors li diu, escolta, per què no les repartim, no? I aquest senyor es diu Klaus, i bueno, és com una versió alternativa de... Bueno, jo crec que pot estar bé, la idea és divertida. I tenim dos documentals també, un que es diu PJ Harvey, a Doc Call Money, que segueix a l'artista pues, pels jocs on ella s'inspire, i no s'inspire a casa seva amb la guitarreta i tal, no, viatja a jocs on hi ha hagut conflictes, on la societat s'està refent d'una guerra, o llavors, pues, bueno, dona imatges molt contrastades, no? I molt, pues, això, de com ella porta la música, porta totes aquestes idees dintre la música. I tindrem, per últim, també el documental El Quadro, que va sobre els misteris del quadre de les Meninas de Velázquez. Molt interessant.
Va, que anem directes cap a dos quarts.
Bueno, diumenge... Diumenge és l'aniversari de Ennio Morricone. Jo volia ficar una mica de música que hagués fet ell. Això és Cinema Paradiso. I bé, des d'aquí el felicito.
Ja, però m'has apuntat aquí repte.
Sí, perquè també us vull fer un repte als oients. Venga. I durant els programes de novembre comentaré... en estil el moviment Movember, que va sobre homes deixant-se bigoti per conscienciar altres homes.
Ah, pensava que ho havies escrit malament. Dic, mira, m'ha escrit November en anglès i me l'he escrit
Movember. No, Movember. Movember, que és una barreja entre mustache, que és bigoti, i novembre. Llavors, com hi ha l'Inktober, que la gent se dedica a fer dibuixos cada dia, i llavors ink, de tinta, tober, d'octubre, doncs a l'octubre la gent se dedica a fer dibuixos. És una,
no, més... no entès res, però bueno.
Sí, a les xarxes socials
fa dibuixos
i els comparteix durant tots els dies d'octubre. Doncs al novembre hi ha un moviment també que es diu el Movember, que va dels homes deixant-se bigoti per conscienciar altres homes de fets com la depressió masculina, com el càncer de pròstata, perquè se facin revisions, i bueno, hi ha diverses campanyes en aquest sentit, no? I si veieu la paraula Movember, que sapigueu que ve d'aquí. Llavors jo des d'aquí, des del meu espai de cine, també volia promoure aquesta iniciativa, i cada setmana volia a revisar algun dels bigotis famosos emblemàtics del món del cinema. Llavors us repto que me digueu quin és el vostre i bueno, ho compartim a les xarxes.
Molt bé, a xarxes, i la setmana vinent en parlarem. Laura González.
Bon cap de setmana.
Igualment.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930 per reviure el pa artesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio, al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Ara sí, aquí anem directes cap a les 2 de la tarda. Ens falta, ja n'hem parlat de moltes, d'activitats de cara al cap de setmana i de cara a la setmana vinent. Ara ens falta ja la rematada final que cada divendres i cada setmana t'ho fem des de l'Espai Groc. Estem ben acompanyats, com sempre, amb la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Amb la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També tenim el director de les Arts Escèniques de Lleida, Llorenç Corbella. Llorenç, què tal? Bon dia.
Hola, bon giorno.
La directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados. Puri Terrado. Puri, bon dia.
Molt bon dia.
I, bueno, no sé si és director d'alguna cosa, de moment és actor.
Sí.
El Jorge Culleré, del Teatre Talion.
Molt bon dia a tots.
Jorge, per...
Sí. De director, no, bueno...
A casa què tal?
A casa no pinto res. No.
Això us passa molt,
sí. No sé. Sí, ens hem de fer els tontos per manar una miqueta, però bueno, ja se sap com va això.
Escolta, Jorge, ja que estem amb tu, vosaltres avui...
Sí.
Esteu dins de la mostra...
Josep Fonollosa, de l'Ajuntament de Lleida.
Sí, sí, que es fa a l'Escorxador avui divendres a les 9 del vespre, o sigui, ara...
Sí, res. Sí, ja, o sigui, ja anem cap allà, ja,
Però ara estem en capella. Feu com els futbolistes, heu de dinar amb molta...
Molt suau,
distància,
molt suau
i tal.
Una miqueta d'arròs amb tomàquet i ja està,
O pasta. Però, els esportistes es diuen pasta, per agafar força.
Bueno, pasta també es pot prendre, que és digestiva, però poquet, eh?
Vull dir... Amb el Jorge i companyia riu. Veureu avui a les 9 a l'Escorxador, sí, perquè sí. El que presenteu és una comèdia.
Una comèdia absoluta. És la Taverna dels Còmics, és un plegat de 7 farses amb un fil conductor i, bueno, està sent un èxit total. La vam estrenar l'any passat sota la direcció de l'Eduard Muntada i ho vam fer una mica per divertir-nos nosaltres i la veritat és que ens divertim molt i el públic encara més.
Això sempre diuen que si el que es diverteix a sobre de l'escenari ho transmet.
És fonamental, no? Perquè com t'avorreixis tu, doncs, des de luego, oblida-te'n de transmetre alegria a la platea, Vull dir...
La taverna dels còmics.
Sí.
A veure, explica'm fins on puguis.
Sí, bueno, la taverna dels còmics, doncs mira, plasma la història d'una companyia de còmics de tercera, que no saben on actuar, i de cop i volta, doncs, troben un lloc on poden assentar-se, i allí comencen a representar els seus espectacles. I a partir d'aquí te puc dir que és un plegat d'actuacions tipo cabaret, tipus un remenat de farsetes doncs, que van des de l'Anton Chekhov al Zurro, al Tissier, alguna peça anònima, però que amb una petita presentació prèvia i un fil conductor fa les delícies dels espectadors. És una obra pensada per divertir i per riure.
Molt bé. Escolta, doncs els temps que corren, ja et dic que... Bueno, els temps que corren des de fa molt temps...
Sí.
Ja és una cosa que ens interessa. Jorge, quin paper fas?
Bueno, diferents papers.
Ah, diferents papers.
Sí, diferents papers.
Ho trobo admirable, això, de fer més d'un paper en una mateixa obra. Al final, no se te'n va el cap. Ara, qui sóc?
Sí, contínuament. No sé ni on sóc, ni qui sóc, ni què faig aquí ara, en aquest moment, però tan ben acompanyat que...
Això és el que va.
Sí, però bueno, és una mica la gràcia de les arts escèniques, ja tu pots imaginar això.
Bueno, estàs ben acompanyat aquí,
amb
aires marítims, a més,
Vull dir que... Sí. Estem navegant pel Segre en aquest moment.
Això
la gent no ho entén, ara m'ho heu d'explicar.
Ara penjarem les fotos i ho entendreu, perquè l'Antònia i la Maribel avui, en lloc de venir caminant amb cotxe, han vingut amb el vaixell.
Sí.
D'aquí, sortim d'aquí cap a Eivissa.
Van vestides de marineres les dues.
Que agafeu l'avió anar al Guaire, no?
No, amb el vaixell, amb el vaixell.
Amb el vaixell.
Riu avall. Segre avall.
Molt bé, escolta, bromes a part. Això, avui, Jorge?
Avui, a les 9 de la nit, No, queden molt poquetes entrades perquè està sent un èxit total i bueno, ja he dit que no reservava més perquè me sembla que ha de quedar un 10% a taquilla pels que vinguin a l'última hora.
Bueno, de totes maneres, o sigui que... ja sabeu com funciona el tema de la mostra i podeu anar, s'han de comprar directament a la taquilla, s'ha de pagar amb efectiu. És pel funcionament de la mostra, que això ja ho hem explicat els altres divendres, però encara hi podeu anar, eh? És fins a les... Bueno, fins a les 9, comença a les 9, vaja, vull dir que no, més tard de les 9 no hi aneu perquè ja els agafareu començats.
Home, si volen arribar una mica tard perquè han de prenar o algo, pues bueno, no passa res, també els deixarem entrar, però que vinguin puntuals, sobretot.
Escolta, sempre pregunto el mateix.
Què?
Abans d'acabar. Acaba bé la taverna dels còmics?
Acaba molt, molt bé, sobretot perquè els còmics han de continuar aquesta vida tan dura que no ningú els fa cas mai, però se les tenen que ingeniar totes per ser el centre d'atenció, i acaba requete bé.
A casa sempre em critiquen quan faig aquesta pregunta.
Per què?
No, ah, bueno. Ja ho veuràs. Pues no, jo necessito saber ja com acaba les coses, sí, abans de seure'm.
Aquesta acaba bé, eh? No. El Don Mendo sí que moria tothom, però aquesta no és la venganza de Don Mendo, eh? Bueno. Aquí tothom acaba vivito i coleando.
La taverna dels còmics avui a les 9 al Teatre de l'Escorxador amb el Teatre Talion, entre d'altres el Jorge Cullera. Escolta, com et poden distingir? No? Perquè la gent que ens escolti ara dirà, bueno, vale, sí. I el Jorge qui és?
Bueno, jo sóc el pesat que mira, que faig al començament una espècie d'introito.
O sigui, el primer que surt ets tu.
Potser sí, però com si voli algú, sí. Igual presentar el segon o el tercer.
A veure, jo penso que portes una estètica, no sé si vas vestit.
Sí.
El cabell el portes igual, així una mica jueu.
Sí, no? sí, mira, ja m'ho han dit diversos pel carrer, que a veure què passa amb aquests rínxols, i dic, són naturals. I ara a la cinquantena, doncs me'ls estic deixant una mica així llargs.
Doncs el primer, saps? Que surt, sí. és el Jorge, ja li podeu posar cara.
Sí.
Molt bé, doncs avui a les 9, a l'Escorxador. Per cert, una altra gran cita que tenim anualment i que ja ha començat, mira, ens ha enganxat així, és el Jazz Tardor, tot i que ens acompanyarà aquests propers dies. Jo vaig enviar, no ho sabia, però ho dic així i queden bé, vaig enviar a l'Antònia i a la Maribel, d'ambaixadores de l'Espai Groc, a veure com començava això del Jazz Tardor. Ahir vau estar a la sala 2 de l'Auditori.
Sí, i en donem fe que va començar molt bé.
Va començar molt bé.
Molta força.
Sí? Uh-huh. Va agradar? Sí.
Molt.
Home, és una cosa molt diferent.
Molt diferent, exacte.
És una proposta arriscada, molt arriscada. Sí.
Però jo penso que sent un festival, doncs també està bé el fer propostes arriscades, diferents. En aquest cas no hi havia música a l'ús, sinó que era improvisació total, però no en el sentit del jazz, sinó en el sentit de la música contemporània.
Bueno, el Josep Ramon Jové el farem venir, com sempre, a la meitat del festival, intentem la setmana vinent, i evidentment s'il·lustrarà com cada any amb vida i obra de cada persona que porten, que sempre ho dic el mateix, han arribat a tantes edicions per l'esforç que hi ha al darrere, però també perquè el Jazz Tardor és una cita de jazz d'una qualitat altíssima i porten gent del seu àmbit molt reconeguda i a més a nivell internacional. Per tant, de vegades els que no hi entenem, doncs llegim un nom i ens quedem amb això, i per això el Josep Ramon, doncs ve i t'explica, no, mira, aquesta persona, aquest home, aquesta dona, doncs són, i t'explica la seva història, i llavors és quan evidentment t'agafa més ganes d'anar-ho a veure. Puri, escolta, a l'Auditori, això ho vau estrenar ahir.
Sí.
Teniu un cap de setmana ben ple, eh? Divendres, dissabte i diumenge.
Doncs
avui,
sí.
Avui concert de cant, demà un familiar i diumenge la banda sinfònica.
Sí, estem full time,
sí, sí. Aquí.
I bé, avui tenim un recital líric amb una cantant que es diu Laia Cladellas, és soprano, i d'alguna manera acollim un concert que ens fa molta il·lusió, d'una guanyadora del concurs Germans Plat de Balaguer. És un concurs de cant que es fa cada 2 anys, i els amics de l'Òpera de Lleida doncs donen també un premi. En aquest cas la van premiar amb ella, i en contraprestació doncs l'acollim a la temporada de l'Auditori. Jo crec que és una veu jove però molt formada i d'un gran interès.
Molt bé. Això avui a 2:15,
a 2:15
a l'Auditori.
Sí, a la sala de cambra. Demà tenim el cabaret...
Bueno, demà el familiar, eh?
El familiar. el Cabaret Patufet. És un espectacle de música que està vinculat als contes més coneguts de casa nostra, no? I amb endevinalles, amb ninos, amb guitarres, amb percussions, i bé, va fent un tast a través del fil conductor del Patufet, fa un tast dels diferents contes que hi ha, no?
Ara estava pensant, vols dir que les cases d'avui en dia encara s'expliquen aquests clàssics?
Jo crec que això ho expliquem tots, no? Sí, al vespre, sí, als nens, sí, sí. Vull dir
que... Ventafocs, el Patufet i tots aquests.
Bé, versionat.
Sí. Home, jo ja no soc jove.
Adaptat als temps.
Jo ja no soc jove, i clar, ja contes que no s'adapten gaire a les filosofies actuals. Sí, gràcies, sí. Carinyo.
No, però vols creure que jo alguna vegada me n'han explicat algun i dic, ui, i els confonc? D'un amb l'altre, ja no sé quin és un i quin és l'altre.
Bé, llavors fas tu la teva pròpia adaptació.
No, a casa ho teníem bé perquè vam comprar una col·lecció de contes clàssics.
Sí.
I mira, cada nit agafava un. Ah, però n'hi ha 30 no sé quants, no? Jo en coneixia 4 o 5 només.
Sí, sí.
I anava llegint això, però no sé si avui en dia... Bueno, potser sí, a les escoles encara deuen de treballar.
Sí,
la
sí, que es treballa, sí, ja. Són una base sempre... Sempre el tema dels contes clàssics.
El que passa
clàssics.
És que, bueno, no és debat, no és un tema que haguem de parlar avui, però els contes aquests els analitzes bé ull, eh?
Sí,
no. Ull, ah. Perquè...
Doncs per això ho dic, que
bé, no sé... cada cosa s'ha de pensar en el moment que es va fer en el seu context. Sí, sí.
No, escolta, ja hem crescut amb això, cap problema, però...
Sí. Si els analitzes home, si tu mires bé, jo què sé, quan el llop se menja l'abuela, doncs... Sí. La temàtica, no?
Per exemple. Sí. Molt bé, sí. Això demà, dissabte, bromes a part, és una sí. excusa, com sempre, perquè els més petits accedeixin per primera vegada a l'Auditori Enric Granados.
Sí, a partir de 3 anys, clar. O sigui que...
Que li perdin la por, que sí. No passa res, que s'acostumin a anar a l'Auditori.
Jo penso que del que es tracta és que hi hagi activitats familiars en què tot els nanos vegin, no com quan van amb l'escola...
No, i acompanyats dels pares.
Que,
o dels padrins, escolta, sí, mira, si m'ho sí. poseu així, que a vegades
és
també,
eh,
per fer lligam padrinet... clar.
Sí, sí. Jo crec que és l'activitat familiar és fonamental per crear hàbits i malauradament costa, potser quan són molt molt petits i els pares estan més motivats, però després cada vegada costa més, segurament també perquè els nens fan moltes activitats.
Tots fem moltes coses, però és veritat però... que has de parar un moment i pensar prioritats a vegades,
Doncs sí.
I diumenge, com havíem avançat, a les 7 de la tarda, arriba sí. la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida, que no sí. sé si és una de l'excusa perquè es va fer gran l'escenari de l'Auditori, perquè venen
no,
quants?
No, bé, són entre, no sé exactament, però entre 80 i 100 sí, són bueno. músics. Sí, sí.
I amb el seu instrument?
Evidentment, sí, sí.
Tot és el que té l'orquestra, sí, que la sí, gent sí. va amb l'instrument.
No, home, hi ha instruments que no els poden portar ells. Clar, la percussió, per exemple, doncs...
Bueno, no els porten, però ocupen.
Estan a l'escenari. Sí. Els pobres percussionistes no poden vindre amb tots els instruments que despleguen, no? Però en general els demés sí, a menys que sigui, jo que sé, una arpa, no? Però...
El del diumenge, la cita del diumenge, aquesta que dèiem de la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida...
És totalment popular.
Això anava a dir.
És un concert totalment popular perquè que és música lleugera d'ara, d'abans, de sempre, amb boleros, amb música ballable...
Okay,
sí.
Música d'ahir, d'avui i de sempre. Sí. Sí, tota.
Sí, sí, tota. Sí, sí. Però la lleugera, vull dir que
sí,
no
sí,
estem parlant
la
de... Sí, la més popular.
Mm-hmm.
Per tant, les persones que habitualment no els agrada un concert tradicional de música clàssica, doncs aquí poden gaudir i s'ho poden passar... Segur, s'ho passaran
molt
superbé.
Bé. Per cert, tot això ho trobeu a la temporada lleida.cat, tot el tema de l'Auditori, com també el tema de la llotja i de l'escorxador. Llorenç, vosaltres demà dissabte a la llotja presenteu un plat fort,
un plat fort, potent, és un espectacle potent. Jerusalem uh-huh. és un text actual, no té res a veure amb el Jerusalem bíblic ni geogràfic.
O sigui, el títol i prou.
Sí. Bueno, és perquè ve arrel d'una cançó que canten en el moment. Però no té referències bíbliques ni històriques, ja dic. I és un espectacle...
A veure, gènere, per començar.
Saps que no... difícil, no, 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 sí, perquè no és un espectacle que dure gairebé 3 hores.
Amb aturades incloses, eh?
Amb una aturadeta, mm-hmm. Sí, pel bar, bàsicament. però que no ens explica exactament allò una història, un començament, un desenvolupament i un final, sinó és tot de situacions. Mm-hmm. I és un personatge que molt especial, que viu fora de la norma i viu amb una rulot a les afores de la ciutat, i és un personatge que per uns és molt odiat i per als altres és molt és atractiu anar-lo a veure. I sobretot els que els van a veure són la gent jove bé, per què el van a veure? Doncs perquè allà hi ha marro. A banda de que també alguna substància prohibida...
També,
sí, trepitxeus, no? Però llavors és tota la situació que passa allà i és molt potent. I els actors... Parlo d'actors gairebé perquè hi ha... no sé si són 12, hi ha dues noies només, però i el pes se l'emporten els homes. Quan sortíem, diu, ostres, què passa amb aquestes dues noies que han sortit allà? Però bueno, és un contrapès. I les situacions i els actors estan brutals. Això està dirigit pel Julio Manrique, i el Pere Arguilluer fa un paperàs. De fet, és una obra, allò com si sigués escrita...
A mida.
A mida per ell, eh? Sí, sí. Però el cas és que aquesta obra, que es va estrenar a Londres fa pocs anys, ja va tenir molt d'èxit, i aquí ho havia fet una companyia de teatre amateur, i també va tenir molt d'èxit. I amb això què vull dir? Que el text és tan potent que, doncs, mínimament que estigui ben dit i ben representat, és un èxit. L'escenografia és bastant espectacular, perquè és tot un descampat allà, tot amb merbes o gespa maltractada, és com si estiguéssim a les afores d'una ciutat anglesa, no? I és res, un paper... Es va estrenar al Teatre Grec, al Festival Grec d'aquest estiu, i bé, fer una petita gira per pocs teatres d'aquí a Catalunya, teatres una mica grans, i res.
I l'han triat. Per això, demà, dissabte, 8:45 del vespre, les entrades encara a la venda a la temporada sí. Lleida.cat, aquí sí que podeu anar a través de la web, al Jerusalem, demà a la llotja.
Jo me reservo una ja, immediatament, perquè realment és un plat fort extraordinari aquest, eh?
A veure. Sí, sí. Ja m'ho diràs. Ja,
val.
Bueno, el Jorge ho ha dit a l'entrar, quan ha vist la cartellera, les coses sí. Com siguin. Eh? Llorenç, escolta, demà dissabte també al Teatre de l'Escorxador, una altra proposta familiar pels més petits, aquesta sí, eh?
Sí, és un caramelet pels nens i per anar-hi, jo crec que també anar-hi amb els adults. Ara vinc quan he vingut del teatre, he tret el cap a la sala i tenen un tinglado muntat ben bonic.
Ah, bueno, perquè aquest matí heu estat fent les cites escolars, per entendre'ns.
Sí, exactament.
Demà és amb pares.
I demà és acompanyat amb pares, sí. On els protagonistes són els nens, els pares estaran una miqueta més apartats, però no és un espectacle a l'ús, allò que estan asseguts, el públic està assegut amb butaques i després veure l'escenari, sinó està tot integrat. L'espectacle es diu Voltant per la jungla, a la sala de dos, sí, eh? Sí, perquè a més és per públic reduït, mm-hmm. És a dir, quan parlem de nens de 0 a 5 anys,
clar.
De 2 a 5 anys, no podem ficar gran massa de públic. A més, són companyies especialitzades molt en espectacles per petits, i llavors doncs, això ho tenen molt
bé.
Molt apamat, per dir-ho d'una manera.
Doncs demà dissabte, festival més petit, sí. amb una activitat prèvia, i per això ara anem a la biblioteca.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Quédate a dormir.
Perquè ja sabeu que fa unes quantes temporades van començar aquesta mena de col·laboració no escrita amb algunes propostes del calendari en les que la biblioteca se sumava als espectacles del Teatre de l'Escorxador fent una activitat prèvia, evidentment adaptada a les instal·lacions de la biblioteca, com pot ser una conferència, com pot ser un taller. En aquest cas, Antònia, és un taller, que és el més petit de tots, que és un taller que ve a concordància amb el que ara ens explicava el Llorenç.
Exacte, és un taller que el fan els membres de la companyia, que demà fan l'espectacle de Voltant per la Jungla, i avui a la biblioteca, a 6:15 i a 6:45, ens fan un taller que és Aprèn una cançó amb llengua de signes. Els nens i nenes que vinguin aprendran una de les cançons que demà veuran a l'espectacle amb llengua de signes. Caram. Perquè, a més, una de les característiques d'aquest espectacle és de música i dansa, però una de les característiques és que el músic és sord, sí, és sord. I
de fet, és un espectacle fet per sords, l'únic que té l'atractiu per tot el públic.
Està dirigit a persones amb dificultat auditiva, però amb voluntat integradora i que tothom hi pugui estar.
Correcte, no, i a més que també els nens se n'adonen que hi ha d'altres que potser tenen d'altres dificultats i com els poden integrar o ajudar.
Exactament, i aquesta tarda nosaltres, els nens que vindran, doncs aprendran aquesta cançó, a part de tot el tema de la música i de la dansa, i a més en aquest cas ens lliga molt, perquè com sabeu, des d'aquest octubre, totes les activitats que fem a la biblioteca les fem amb interpretació de llengua de signes.
Això anava a dir.
I per tant...
Això ja ho vau incorporar, em vas dir que no havia marxat enrere, eh?
No.
Això ho heu incorporat,
si,
i tot el que es faci...
Si els pressupostos de l'any que ve ens ho permeten, aquest any ho tenim garantit i esperem que l'any que ve també.
Bueno, tranquil·la, hi ha eleccions ara el diumenge i tot s'arreglarà, eh?
Esperem. La nostra voluntat és d'incorporar-ho i de tenir-ho ja com una cosa a la biblioteca, i a part que ens fa molta il·lusió el fet aquest de col·laborar amb el Teatre de l'Escorxador i que realment sigui una activitat que comença en un lloc i acaba en un altre.
No deixa de ser reflexe de com està tot plegat, i ara no volia posar-me en tema polític, però no deixa de ser reflexe de com està tot plegat que una cosa tan important com poder comptar amb una persona que tradueixi en llengua de signes les activitats de la Biblioteca Pública de Lleida, que depèn de la Generalitat, estigui supeditada a veure si hi haurà pressupost o no, aquestes històries.
Però en aquest cas, Ricard, perdona, però no és el problema de que sigui això, allò, és que tot el que farem,
sí, correcte,
i tots els
correcte.
Equipaments públics, o sigui, estem supeditats al tema del pressupost.
Però fixeu-vos, vull dir que és que ja no es dona per fet una cosa que hauria de ser bàsica al segle XXI, hem d'estar pendents a veure si, i la gent com l'Antònia, la Puri, el Llorenç, la Maribel, hi treballen d'un any per l'altre, buscant maneres perquè això passi, i és curiós. Però segueix...
Està complicat, no?
Està
complicat. No és fàcil, no?
De fet, se'ns està demanant que fem activitats en aquest sentit. Per exemple, projectar el text al fons del teatre, diguéssim, per les persones que precisament no hi poden sentir, que puguin seguir el fil argumental, a lo millor d'una obra de teatre. Però això representa una inversió de diners, que o són gires que ja ho poden fer i se crea una xarxa, o és impossible, perquè el cost és tan elevat que es fa molt difícil.
En fi, era una reflexió, una tonteria. Sí, però bueno, que és aquesta tarda, us queda alguna plaça?
Sí, encara queda alguna plaça, i jo animaria els pares que en tinguin ganes, perquè a més, sobretot els que demà tinguin la intenció d'anar a l'espectacle, perquè aprendre avui la cançó, penso que ho gaudiran d'una altra manera, perquè els nens i nenes que avui assisteixin, que aprendran aquella cançó, demà la veuran en directe, i crec que ho gaudiran moltíssim.
Clar que sí. Doncs en quina hora és això?
A les 5 i mitja i a les 6 i mitja. Són dues sessions de 45 minuts adreçades a nens a partir de 4 o 5 anys.
Doncs si voleu informació, us adreceu a la biblioteca. I ja està.
Per mitjà de la pàgina web, o trucant per telèfon, o vinguent a la biblioteca.
No, però teniu dos cites, a 6:15 i a 6:45. Molt bé, anem a obrir la setmana vinent, perquè el dilluns celebreu el Dia de les Escriptores.
Exacte, fem el Dia de les Escriptores amb un espectacle de poesia a càrrec d'Alba Mascarella, que es diu La boca descosida, i és un espectacle en el qual fa el repàs a tota una sèrie d'obres de poesia escrites per fetes per escriptores. Vam triar aquest espectacle perquè, a més, ens encaixava molt bé per a celebrar el Dia de les Escriptores, que es fa cada any a diferents biblioteques d'arreu de l'Estat, i en el qual també es llegeixen textos de diferents escriptores. La voluntat no és res més que aquell dia donar més visibilitat que mai a que al món hi ha moltes escriptores, i n'hi han hagut moltes al llarg de la història, que per desgràcia moltes vegades han estat silenciades, igual que en tots els camps, amb la pintura, amb la ciència, amb molts altres camps. Llavors creiem que accions com aquestes ajuden a visibilitzar que les dones també han fet coses al llarg de tota
molt
la història.
Bé, molt bé. Més a la biblioteca això ho tenen molt en compte. Eh? Segur que hi ha un racó.
Sí, tenim un racó de dones i feminisme que a més funciona molt bé. Tenim un grup de lectura que es diu Una habitació pròpia, que és també sobre textos de feminisme.
Ho he dit sense saber-ho, però veus com...
Sí,
com
no, i a més no és per res, però el racó aquest que tenim al Centre d'Interès de Dones i Feminismes, tenim una col·lecció força important.
Molt bé. Dimarts, l'hora del conte.
Seguim amb l'hora del conte.
Això és un clàssic de la biblioteca.
Sí, aquesta vegada amb contes amb gust de cafè. Són contes musicals a càrrec de Carles Cuberes, i és també una activitat que fem dins d'un projecte que col·laborem amb l'Agència Catalana de Desenvolupació per al Cooperament. Cooperament.
Bueno, la cooperació.
La cooperació, que és Biblioteques sense fronteres. I dins d'aquest projecte acollim aquesta hora del conte, una exposició que es diu Cuiri Calçat a Bangladesh, que és per parlar tot el tema de l'explotació i bueno, tot aquest tema aquí al voltant de com arriben els productes que tenim nosaltres aquí.
Que de tant en quant ens ho expliquen i ens posem les mans al cap. Després ens n'oblidem fins que algú ens ho torna a explicar, però cada dia passa.
Cada dia passa.
És que, clar.
Cada dia passa. I el que fem al voltant d'aquesta exposició és que hi haurà unes visites guiades amb instituts de Lleida perquè puguin reflexionar sobre aquest tema.
Molt bé. I dijous teniu una conferència a les 7 de la tarda.
Exacte. També seguint en aquesta línia de cooperació, la Marató de TV3 cada any ofereix una sèrie de conferències a col·legis i biblioteques per a parlar sobre la temàtica d'aquesta any que es fa la marató. Aquest any són les malalties minoritàries i acollim a les 7 de la tarda una conferència de divulgació sobre aquest tema i conscienciació.
Molt bé. Gràcies, Antònia. Antònia, ràpidament anem cap al Caixa Fòrum. Maribel, vosaltres evidentment seguiu tenint en marxa l'exposició Experiment 2100, que és...
Què ens espera la Terra del Futur?
Sí, que és visitable de manera lliure i gratuïta, però recordem que el dissabte a dos quarts de 7 de la tarda hi ha la visita guiada,
en català.
És molt recomanable fer-la.
Sí, i tant. I bueno, doncs una vegada més aprofito aquest micròfon per convidar a tot el públic a visitar aquesta magnífica exposició de caire científic.
Molt bé. Maribel, escolta, anem a parlar de cinema.
Anem a parlar de cinema perquè avui, a les 7 del vespre, encetem una col·laboració amb l'Aliança Francesa, una col·laboració que es traduirà en la pel·lícula Tamara. Una vegada al mes projectarem una pel·lícula en francès. I obrim el cicle avui, dia 8 de novembre, i tindrem la possibilitat, l'oportunitat de que aquesta pel·lícula serà presentada per persones de l'Aliança Francesa. Seguidament es passarà la pel·lícula i a l'acabar hi haurà el col·loqui pertinent.
Molt bé. Maribel, vosaltres demà dissabte també teniu la vostra proposta d'activitat familiar,
sí.
En aquest cas titelles amb actors.
Sí, així és, ens sumem a les iniciatives de l'Auditori i de l'Escorxador. Tenim un espectacle que porta per títol Mare Terra, que és un espectacle que durem demà a les 7 de la tarda i que és la companyia del Príncep Otilau que ens porta un espectacle molt bonic, un bombonet que tindrem a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida, en la qual és un bombonet però adreçat als nens i nenes més petits, no? Adreçat als nens i nenes a partir de 3 anys, que els hi farà reflexionar sobre l'origen de l'univers, l'extinció dels dinosaures, perquè hi ha estrelles, perquè hi ha el sol, perquè ens acompanya la lluna. I bé, és un espectacle molt recomanable que estrenem demà, però que repetirem el dia 16 de novembre.
Molt bé, ja ho recordarem en el seu moment. A la meitat de la setmana ens presenteu dues conferències, una dimarts.
sí?
que la temàtica no m'ha deixat, no m'ha deixat indiferent, eh?
I tant, i tant.
Aquesta de l'espionatge.
Sí, sí, és al llarg doncs, d'aquests dimarts, doncs, del mes de novembre, estem duent a terme doncs, un cicle doncs, dedicat a l'espionatge doncs, entre guerres, no? I, en aquest, i el proper doncs, dimarts, a les 7 de la tarda, tindrem a Fernando García Sanz, que és investigador de l'Institut d'Història del CSIC, que parlarà o abordarà en quin gran punt la Gran Guerra va afectar doncs, a l'espionatge.
Uh-huh. I el dimecres seguim amb aquest altre cicle de conferències que té com a centre la emoció i la veu.
Sí, en el qual doncs, presentem doncs, un recorregut doncs, per la història i els sentiments que produeix doncs, la música vocal doncs, de cambra. No? I aquest dimecres, a les 7 de la tarda, l'Enric Martínez Castellani abordarà doncs, la figura doncs, de Schumann, no? Parlarà doncs, d'una de les seves obres principals, que és L'amor del poeta, que podríem dir que és una obra mestra de la música vocal romàntica alemanya.
Molt bé. Dimecres també tenim el matinal de cinema.
Amb la pel·lícula Girl.
Uh-huh. I després, aquell altre cicle de trobades amb, que també és... el trobo fascinant, que sí, sí. Et porten una persona al Caixa Fòrum, te'l deixen allí i t'explica la seva vida i la seva vessant professional.
Sí, sí. I en aquest cas, doncs, dijous, a les 7 de la tarda, tornarem a tenir una altra cita amb el cicle Trobades amb, i tenim com a artista convidada a Liona. Liona és Marta Puig, és una realitzadora i il·lustradora. Ella doncs, ha realitzat molts videoclips per grups musicals com ara Love of Lesbian, Amaral, etc. Però també doncs, ha realitzat doncs, diversos llibres il·lustrats.
Molt bé.
I la tindrem doncs, a Caixa Fòrum Lleida doncs, a les 7 per encetar doncs, una tertúlia amb el públic assistent i presentar doncs, quin ha estat doncs, la seva, els seus orígens i la seva trajectòria doncs, artística.
Si us interessa el tema... escoltar-ho d'una altra persona sempre traus idees, eh? Això serà el Caixa Fòrum. Doncs escolteu que arribem a les dues, Maribel, Antònia, Jorge, Llorenç i Puri. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies.
Senyals horàries, 2 de la tarda, cita demà dissabte amb Marc Márquez a Cervera i amb tot l'esport. Escolta, que acabis de passar bon divendres, dia de reflexió, dia de votacions, i dilluns hi tornarem puntuals com sempre a les 12:20.